Camins del Pla i la Muntanya, un programa del Centre Excursionista de Balaguer que ens informa de totes les seves activitats i de l'excursionisme en general. Camins del Pla i la Muntanya, el darrer dilluns de cada mes a les 8 del vespre.
Benvinguts i benvingudes a Camins del Pla i la Muntanya, el programa de ràdio que us acosta a la natura i l'excursionisme. Avui volem començar destacant alguns temes d'actualitat política i cultural que han tingut lloc durant l'últim mes i que estan estretament relacionats amb el nostre entorn natural. En primer lloc, no podem oblidar les recents notícies sobre l'expansió de la indústria extractiva en zones de gran valor ecològic...
Para. No podem continuar amb aquest editorial, no ho veus? No. Avui l'hem demanat... Que a l'eina ChatGTP que ens escrigui l'editorial per nosaltres. La intel·ligència artificial està en boca de tothom i la volíem provar, però no negarem que el resultat obtingut no és el que esperàvem. Ens ha sortit un editorial sense personalitat, insípida. Ens ha faltat la veu apocalíptica del Josep Maria i les seves teories de la fi del món. La intel·ligència artificial ja no és un producte de ciència-ficció, sinó que és el present. Mentre fem aquests avenços tecnològics, tenim un problema cada vegada més gran: el canvi climàtic, les seves conseqüències i els seus riscos. En el programa d'avui en parlarem amb dos veus expertes, la doctora Luis Cabeza, catedràtica de l'Escola Politècnica Superior de la UdL, i Ana López, doctora de la Universitat d'Oxford i cofundadora de la startup Climate Scale.
Ara sí, comencem el camins, però sense la intel·ligència artificial.
I com sempre, abans de començar el programa, fem un repàs de les activitats que ha fet el Centre Excursionista aquest mes de febrer. El diumenge 5 es va fer una sortida a Santa Linya, Despoblat de Montclús i Sant Urbà, aquí a la Noguera, d'uns 12 quilòmetres i uns 400 metres de desnivell.
El següent cap de setmana, el diumenge 12, vam fer una excursió des de la Serra del Tilent fins la Picollana i Marfac, a Santa Linya, una excursió d'uns 12 quilòmetres.
El diumenge 19... L'ermita de la Pertusa, el pont del Seguer, aquí a Corçà, també a la Noguera. Una escultida d'uns 11 quilòmetres i uns 650 metres de desnivell.
I aquest passat cap de setmana, el dissabte 25 i 26, es va fer el dissabte un curs de rescat en allaus i construcció de refugis de neu, i el diumenge 26 es va fer una sortida de raquetes de neu a la mateixa vall d'avui. Una sortida d'unes 5 hores, de nivell fàcil.
Camins del Pla i la Muntanya.
El soroll de l'aigua baixant pel riu. El vol de mil ocells deixant el niu.
Avui ens acompanya la doctora Luisa Fernanda Cabeza, catedràtica de l'Escola Politècnica Superior de la UdL, directora del GREIA, Grup de Recerca en Energia i Intel·ligència Artificial de la pròpia UdL. La Luisa és una reputadíssima veu qualificada en termes de canvi climàtic, energies renovables i intel·ligència artificial. Tant és així que ella és l'única científica espanyola que ha estat coordinadora d'un dels capítols del recent informe del IPCC, és a dir, del Panel d'Especialistes en Canvi Climàtic de la ONU, concretament el dedicat als edificis. Ha rebut una gran quantitat de premis i reconeixements per la seva tasca investigadora i docent, i és editora de publicacions vinculades a energies renovables. Benvinguda, Luisa.
Hola. Moltes gràcies per convidar-me.
Encantat. Aquest és un breu currículum, aquest breu currículum l'hem de nosaltres. També s'ha pogut estar elaborat per intel·ligència artificial. Cap on ens porta la intel·ligència artificial? Perquè aquest mes se n'ha parlat molt del ChatGPT, per exemple. I de què pot implicar tot això?
Bé, jo crec que ens porta en un món que és molt desconegut per tots nosaltres, i per això també ens preocupa i per això també ens espanta, però és un, com jo deia, jo crec que és un món de grans possibilitats, però també, evidentment, de grans riscos. I, per tant, és interessant que en parlem i que ens ho mirem, perquè totes les coses que estem desenvolupant hauríem d'assegurar-nos que estan, com en tot, fet servir en el millor dels usos per la humanitat.
parlem una mica de la teva recerca. I vostè és directora del GREIA. Què és exactament el GREIA?
Vale, el GREIA no és més que un grup de recerca, com molts altres que hi ha a l'UNCET de Lleida i a Catalunya, on un grup de professors i investigadors de l'UNCET de Lleida ens hem aixoplogat per fer recerca conjuntament. I nosaltres, concretament, majoritàriament, fem recerca en energia i intel·ligència artificial.
Quins són els projectes més importants que està portant endavant aquest grup actualment?
De nosaltres hem tingut la sort de tenir pues, èxit en aconseguir finançament. De fet, el 2022 ha sigut un dels anys que hem tingut millors tasses d'èxit. I tenim diversos projectes, però, com he dit, quasi tots van al voltant d'aquesta idea. Energia, des del punt de vista d'eficiència energètica, emmagatzematge d'energia o utilització d'energies renovables, en aplicacions com són la indústria o l'edificació, per millorar l'ús que en fem de l'energia, i utilitzem la intel·ligència artificial en diferents aspectes, des del control dels sistemes per millorar-los, fins a últimament ens estem endinsant en el món d'utilitzar la intel·ligència artificial per fer dissenys més agosarats o més matemàticament difícils per aconseguir també equips més eficients o més interessants que no es poden fer amb matemàtica senzilla.
Una cosa abans d'això, quants investigadors hi ha actualment al GREIA? Ho dic perquè segurament molta gent no és conscient de l'alt nivell d'investigació que es fa aquí a Ponent.
Sí, nosaltres som uns 30 investigadors, som 9 professors a temps complet de la universitat i la resta doncs, són investigadors o postdoctorals o predoctorals, o sigui que ja tenen el doctorat però estan fent recerca o que estan fent la tesi doctoral. I sí, la veritat és que jo sempre ho dic, jo sempre dic que treballo en una universitat petita d'una ciutat petita, però que fem recerca de molt alt nivell, com dius, hem tingut la sort de poder-nos posicionar a nivell internacional i de fet, sempre tenim investigadors d'arreu del món que venen amb nosaltres doncs, des d'uns pocs dies fins a fer la tesi doctoral durant 4 anys, degut a que saben que el que fem aquí doncs això té impacte mundial.
Ja, per centrar-nos una mica més al tema central d'avui, de l'entrevista i del programa, una de les teves últimes col·laboracions ha estat la coordinació d'un dels capítols del panell d'especialistes de canvi climàtic. Ens podries parlar una mica de les conclusions d'aquest informe, primer en general i després potser del capítol que tu has tractat?
Sí, a veure, a grans trets, el que diu aquest informe és una mica el que ja sabíem, i és que el canvi climàtic és una realitat, que encara que no ens ho sembli, continua sent un problema, perquè les emissions que són les responsables del canvi climàtic, que són majoritàriament el diòxid de carboni, però no només, també és el metà o altres gasos, segueixen augmentant arreu del món. I bueno, doncs això, que és un fet que ja sabíem, però que cada vegada doncs, intentem corroborar per demostrar amb més dades que és una realitat. I després, l'altra gran conclusió que se'n treu és que encara estem a temps de revertir aquest canvi climàtic, però que cada dia que passa es perdrà una gran oportunitat i es fa més difícil aquest canvi, no? Aquesta reversió del canvi climàtic. I, per tant, que no hauríem de perdre més temps i posar-nos en sèrio a canviar una mica el nostre mòdul de vida per ajudar el nostre planeta.
Em sembla que he saltat molt alt.
Tots sovint sentim parlar de canvi climàtic a polítics, periodistes, que generalment en parlen amb força demagogia i falta de dades, perquè hi ha hagut polítics, no posarem noms ara perquè no fa falta, que diuen que el canvi climàtic no existeix, que senzillament el temps canvia doncs, des de sempre i mira, ara fa més fred, ara fa més calor. Com té malament està la situació del planeta amb dades a la mà, Lluïsa?
Pues el planeta està malament. El planeta està malament i la realitat és que el planeta ens està avisant i tots ho sabem. O sigui, sí que és veritat que el clima té cicles Sí que és veritat que el número d'anys que fa que tenim dades és relativament petit, perquè tenim dades de fa 150, com a molt 200 anys, que això en el planeta no és res, però també és veritat que la ciència ha demostrat que moltes de les coses que estan passant avui dia és perquè nosaltres estem afectant el clima del planeta degut a les altes emissions de gasos que estem fent en el planeta. I el que és una realitat indiscutible és que la concentració d'aquests gasos en els últims 100-150 anys, el que es diu post la revolució industrial, és un fet real i que mai havia passat abans. Jo sempre dic que tant amb el canvi climàtic com amb l'energia hi ha molta demagogia i a molta gent ens interessa molt no donar-se compte de que existeix el canvi climàtic, senzillament perquè és més còmode, no? Ara, si ens hem de plantejar pues, els canvis que hem de fer, jo sempre dic que no hem de perdre el confort de la vida actual, però sí que hem de perdre el luxe de la vida actual. I hi ha molta gent pues, que no està per la labor, no en té ganes, i no pensa en que, com he dit abans, quan més triguem a fer aquests canvis, més difícil serà fer-los i que, per tant, els nostres fills, els nostres nets, no tindran un planeta tan amigable com el que tenim ara.
Has dit que no hem de perdre el confort de la vida actual, però sí renunciar al luxe. Quins luxes hem de renunciar de la nostra vida actualment? Quins canvis hem de fer?
Jo no trobo normal que a l'hivern a casa anem amb samarreta de màniga curta i no trobo normal que a l'estiu anem amb jersei a casa. Si tu tens que posar calefacció, està molt bé i és normal, però és normal a l'hivern pues, anar amb un jerseiet a dintre de casa, no? Perquè vas una mica més abrigat, poses la calefacció 19 graus en vez de 22, o l'aire condicionat el mateix. Moltes vegades agafem el cotxe sense pensar-ho, també perquè a vegades, sobretot nosaltres que vivim a Ponent, el transport públic no és suficientment bo. Avui dia crec que els polítics s'estan recolzant molt en les bicicletes, i jo crec que on s'ha de fer una inversió molt en sèrio és en el transport públic. Jo hauria de poder anar per Lleida amb autobús. No és normal que cada línia de Lleida tingui només un autobús. No és normal que jo no pugui anar a Balaguer amb autobús o amb tren. Me diran que sí, però vosaltres sabeu que hi ha dos trens al dia o tres i que triga una hora, quan amb cotxe estic 20 minuts. I aquests són els luxes que jo me refereixo. Jo no dic viure sense calefacció com vivien els nostres avis. Ja no dic fa 300 anys, els nostres avis. Però sí que potser no me cal aquests límits de luxe que estem arribant avui dia i que no li donem cap importància.
L'alimentació també entra dintre d'aquests luxes? És a dir, canviar també la nostra dieta, més enllà també de l'energia i el consum?
Sí, evidentment. Jo no crec en les dietes vegetarianes o veganes, però sí que crec que, si ens donem compte, doncs mengem menjar que el donem per fet. Jo quan era joveneta, i potser cada cop em faig més gran, però jo quan era joveneta encara me van ensenyar que hi havia fruita de temporada. I avui dia ja no hi ha fruita de temporada, no? Tenim maduixes tot l'any, tenim escarxofes tot l'any, tenim... I sí que hi ha una part que és de conservació, que tenim pues, càmeres climàtiques o així, que abans no hi eren, però també hi ha una part, pues, quanta fruita ve de Sud-amèrica. És necessari que mengem i que gastem pues, una quantitat d'emissions de gasos increïble per portar no sé quina fruita de no sé quin país del món? Potser no cal, no? Torno a menjar la fruita de temporada.
Aquí puc fer...
Amb la carn no és el mateix. Jo no crec en el deixar de menjar carn, però sí que crec en potser menjar-ne més i totes aquestes coses.
Ara ja tenim potser una mica el decàleg de les bones pràctiques, és a dir, del nostre consum, de com ha de ser el nostre consum en aquest planeta, però què hem d'exigir a les administracions, què hem d'exigir a les institucions, què hem d'exigir a les grans empreses perquè aquest canvi pugui ser possible?
Mira, jo sempre dic que les administracions avui dia estan fent uns esforços molt forts de crear unes normatives que en general són positives, però ningú controla que s'apliquin. I amb això mirem exemples reals. O sigui, hi ha unes directives molt bones de com d'eficients tenen que ser els nostres edificis. Tots els països europeus estan dient que en el 2025, que en el 2030 els nostres països seran de consum mínim d'energia i no hi ha ningú que controli que quan es construeix un edifici la quantitat d'aïllament que es posa sigui l'adequada, que no hi hagi imports tèrmics, que si hi ha instal·lacions de renovables estiguin connectades i funcionin, no hi ha absolutament cap control. És molt còmode per l'administració fer lleis, però després no controlar que no es compleixin. Una altra cosa que jo crec que se'ls ha d'exigir a les autoritats locals, aquest seria, és el que he dit abans del transport públic. Per mi és molt còmode el que està passant, que te diuen tots que has d'anar amb bicicleta i que estan invertint en carrils bicis que estan molt bé, però penseu que el carril bici és superperfecte per l'administració, perquè fan una obra que, a més, la gent està contenta perquè, fixa-t'hi, estan fent això i ja està, no té més cost. En canvi, posar un autobús té un cost no només el dia que posen l'autobús, sinó de que l'autobús s'ha de mantenir i del conductor de l'autobús. Hi ha molta gent que no pot anar amb bicicleta o caminant o amb patinet per la ciutat, no? I doncs hauria de ser les dues coses. I jo crec que això s'hauria d'exigir també a l'administració. I després haurien de... L'administració hauria de ser més agressiva en que tant les empreses com el ciutadà compleixi aquests decàlegs, no?, que estem dient. Jo trobo que falta una mica d'això, de buscar i assegurar la implementació de totes les lleis i totes les normatives que fem. Queda molt bé fer una llei, però si després ningú mira si s'està complint o no, pues serveix de molt poc.
Respecte precisament al capítol que tu has coordinat, que si mal no recordo és el d'edificacions i, no?, vingut a les edificacions, sí. Quines conclusions se n'han aportat? De què ha anat aquesta part d'aquest informe que tu has coordinat?
Sí, bueno, jo vaig tenir el plaer o la responsabilitat de coordinar el capítol d'edificació, que bàsicament és edificis i el sector de la construcció. I aquest sector és molt important perquè tots sabem que el 80% del nostre temps el passem amb els edificis, no? I per tant, és realment un dels llocs on se produeix gran consum d'energia en el món. Però una de les grans conclusions que vam arribar és que, com hem dit abans, encara estem a temps, hi ha coses que es poden fer per revertir les grans emissions que es produeixen en els edificis, però que també, el que hem dit abans, que ja s'han de començar a aplicar mesures i de forma sèria, que no n'hi ha prou en grans intencions i en moltes paraules, sinó que s'han d'implementar lleis més fortes, que s'han de fer seguiment per assegurar que això es compleix i després que, clar, s'ha d'ajudar a... no sé de quina forma, no, i vull dir, no, quan dic no sé de quina forma, vull dir no només econòmicament, als països que van més endarrere que nosaltres. Un dels grans problemes del canvi climàtic és que no serveix de res, que nosaltres fem els grans esforços del món, i quan dic nosaltres és Catalunya o és Europa, si la resta del món no ho fa, perquè ja sabeu que les emissions són globals, no? O sigui, si jo redueixo molt les emissions a Europa, però després Estats Units o Àfrica o Sud-amèrica o Àsia o Xina estan emitint moltíssim, tots els esforços que nosaltres fem, no podem dir que no serveixen de res, però diguem que serveixen de molt, molt menys del que si tots ho fem conjuntament.
I serem peixos nadant junts sota el mar.
Cosa. També estem parlant ara d'això de la gestió energètica, potser de la humanitat, de cremar combustibles fòssils, que en realitat és una part important, juntament probablement amb el derivat d'alimentar o sobrealimentar a la població. Què podem fer des del punt de vista energètic perquè tinguem un món més sostenible? Noves fonts d'energia, estalvi energètic, quines són les més prometedores de les fonts d'energia?
Bueno, jo sempre dic que la font d'energia millor és l'energia que no gastem. Per tant, el primer objectiu de tots nosaltres hauria de ser l'estalvi energètic i l'eficiència energètica. A mi me sorprèn molt i m'anava a dir m'enfada molt quan veig que, per exemple, hi ha molts ajuts per canviar les calderes, però no hi ha ajuts per canviar les finestres de casa. Val? A tots ens ha passat que estem a casa, casa nostra pues, passen els anys i com nosaltres pues, també es fa vella, i un bon dia pues, no estic tan còmode a casa i penso, vale, pues, vaig a canviar la caldera i posar una caldera més potent. I a més, ara, com que ha canviat la tecnologia, pues, puc canviar i posar, per exemple, una caldera de condensació que és molt més eficient que la que tenia d'abans. I amb això, uf, resulta que hi ha ajuts i que puc fer el canvi de caldera i tenir pues, subvencions i que me costi menys diners. No. Si a casa meva estic incòmoda, el primer que haig de mirar és si tinc pèrdues. I és molt probable que al mateix temps que la caldera se m'ha fet vella, les finestres se m'hagin fet velles i tanquin pitjors i, per tant, tingui moltes pèrdues. Però què passa? Que si me dono compte que les finestres se m'han fet velles, per les finestres no hi ha ajuts. Val? El tema de la eficiència energètica i el gastar menys energia hauria de ser el primer. Està molt relacionat amb el que dèiem abans del termostat, però no només. Val? I a la feina, a les indústries igual. Jo estic cansada d'anar a empreses que me diuen, Lluïsa, que vull posar renovables, vine a veure quina me va millor. I me diu si me va millor la fotovoltaica o la biomassa, per exemple. I vaig allà i veig pèrdues d'energia per tot arreu, motors vells que elèctricament són un desastre, ves canviadors de calor que estan mal aïllats. No, primer hem de millorar i fer eficiència energètica per disminuir la despesa. I després, el que necessitem ja farem amb renovables. I, evidentment, el canvi que s'ha d'anar és cap a les renovables. El petroli té molts altres usos molt millors que el senzillament cremar-lo per fer calor.
Doncs fins aquí la nostra entrevista amb tu. I m'hi sap greu, per exemple, no m'he parlat potser més de les qüestions de vinculades a l'energia i tot això, però és que tenim el temps limitat i no podem per més. Gràcies, moltes gràcies per haver vingut i a reveure.
No, moltíssimes gràcies a vosaltres i no pateixis. Jo l'energia me l'estimo molt, però també saps que treballem molt amb el canvi climàtic i penso que són temes molt, molt interessants i qualsevol tema que parlem jo encantada.
Doncs moltes gràcies.
Sentir-la tota vibrar, la vida que hem tingut i també la que vindrà.
Camins del Pla i la Muntanya.
Ana López és la cofundadora de la startup ClimateScale, que realitza l'anàlisi de dades per als riscos del canvi climàtic. L'Anna és doctora en ciències físiques i té més de 20 anys en recerca en ciències físiques i climàtiques a la Universitat d'Oxford, on és actualment, i a la London School of Economics, i també ha treballat en la implementació comercial d'eines de previsió en els sectors financers i energètics. Bienvenida, Anna. ¿Qué es ClimateScale?
Hola, bueno, buenas tardes, muchas gracias por la presentación. ClimateScale es una pequeña empresa, somos seis por el momento. Fue un desprendimiento o una hija de otra empresa basada en Barcelona que se llama Vortex y que se dedica exclusivamente a la modelización del recurso eólico. Y fue creada hace 3 o 4 años como una idea de uno de los socios de Vortex, Gil Lizcano, que estaba trabajando, ellos se dedicaban a hacer la modelización del viento en el pasado, pero Ya en el 2017-2018 recibían más y más preguntas de sus clientes sobre qué, cómo podía impactar el cambio climático en el recurso eólico específicamente. Entonces, a partir de eso se creó Climate Scale con la idea de, en lugar de mirar al pasado, que es lo que hace Vortex, en lugar de usar datos del pasado para modelizar el recurso eólico, ver cómo el cambio climático podía impactar en el recurso eólico y en muchos otros, en el tema de energías renovables, pero en muchos otros sectores también, cómo podía impactar el cambio climático.
Y eso, ¿cómo se hace? De lo de, porque claro, dices, mirando hacia el pasado es recoger los datos del pasado y hacer bueno, una previsión de lo de dónde puede ir. ¿Vuestro trabajo en qué se basa? Pues si no es en los datos del pasado, ¿cómo se hace?
Nosotros, para la información que nosotros usamos, se obtiene de lo que se llaman modelos de clima globales. Los modelos del clima globales son modelos matemáticos que simulan las distintas componentes del sistema climático, el océano, la atmósfera, la criósfera, la biosfera, y cómo todas esas componentes interaccionan entre sí, y que usa como, digamos, condiciones de contorno cómo van evolucionando las emisiones de gases de efecto invernadero. Lo que Climate Scale hace es toma esos datos, los postprocesa, en general están en formatos que son muy difíciles de manipular, es complicado entender qué es lo que hay que mirar, qué es lo que hay que analizar. Climate Scale toma esos datos y nuestro valor agregado es que primero aumentamos la resolución espacial. Los modelos de cambio climático global están hechos a resoluciones muy, muy bajas, o sea, cada punto es aproximadamente un área de 200 kilómetros por 100 kilómetros. Nosotros incrementamos esa resolución, pero también hacemos un montón de post-procesado de los datos para ofrecer la información que a la gente le interesa. A la gente no le interesa, a lo mejor, saber cómo va a cambiar la temperatura del aire, pero sí le interesa saber cuántas más olas de calor va a haber o cuántas más olas de frío, o no le interesa en sí cómo va a cambiar la precipitación, pero sí va a haber más eventos de lluvias extremas que pueden causar, por ejemplo, inundaciones, lo que se llama inundaciones repentinas, no sé cómo se llama exactamente. Cuando cae un montón de agua muy rápido y la tierra no la puede absorber, entonces termina inundando ciudades o campos.
¿Cuál es el perfil de vuestros clientes? ¿Qué tipo de productos os piden? ¿Es decir, en general previsión climática o algo más concreto? ¿Y perfil qué son? ¿Grandes corporaciones, países, gobiernos?
Bueno, en parte porque nosotros somos como un desprendimiento de Vortex, que es una empresa que se dedica exclusivamente o mayoritariamente al recurso eólico. Muchos de nuestros clientes los tenemos heredados de Vortex, entonces son grandes empresas, no gente, grandes empresas o pequeñas empresas que se dedican, pueden ser al desarrollo de parques eólicos, también pueden ser consultores que trabajan para los desarrolladores produciendo información para los desarrolladores. En algunos casos son inversores que están interesados en invertir en parques eólicos, entonces quieren, por ejemplo, saber cómo va a cambiar, si van a invertir en un lugar en particular, quieren saber si el recurso eólico va a cambiar hacia aumentar o disminuir el recurso eólico. Y también trabajamos, y en términos del tamaño, hay grandes multinacionales, hay empresas por ahí, empresas localizadas en algún país en particular, consultoras localizadas en países en particular, pero que en general trabajan para clientes de todo el mundo. Yo tengo la impresión de que todo esto es un mercado muy global, las empresas son todas muy grandes y extendidas en todo el mundo. No muchas hay, pero no muchas se dedican, por ejemplo, al mercado exclusivamente español, por ejemplo.
Uh-huh. Ya, bueno, como el clima también es global, ¿no? Cambio global. ¿Cómo va a cambiar el clima aquí en Cataluña, en España y en Europa en los próximos 20 años, a largo plazo? Si llegamos, claro, siempre podemos no llegar, tal como están las cosas.
Sí, pero por otras razones, no solamente por el cambio climático, ¿no?
Sí, ya.
¿Cómo va a cambiar? En general, hay cosas que se saben con bastante en el lenguaje del panel intergubernamental de cambio climático, que es esta organización internacional que se reúne cada 7, 8 años y produce unos informes en donde se juntan cientos de científicos y hacen una especie de resumen del estado del arte, de lo que se sabe hasta el momento de la publicación en todo lo relacionado con cambio climático. Si uno usa el lenguaje de esta organización, hay proyecciones en las que se tiene mucha confianza, o sea, se sabe, no hay casi duda, por ejemplo, de que la temperatura está aumentando en todas las regiones, de que está aumentando más rápido en unas que en otras, pero está aumentando en todas, en muchos casos que la temperatura mínima está aumentando más rápido, o sea, la temperatura de la noche, por ejemplo, está aumentando más rápido que la temperatura más alta durante el día. Y en todas esas, y eso pasa en España, en Cataluña, en Europa, en ese tipo de variables climáticas, hay bastante certeza de que esa va a ser la dirección del cambio. Y también hay bastante confianza o certeza de que es atribuible a las acciones del hombre, que eso es importante, ¿no? Porque si uno puede encontrar que algo que ha cambiado en el pasado es atribuible al efecto cuando digo acciones del hombre me refiero a que estamos metiendo gases de efecto invernadero en la atmósfera, ¿no? Entonces, cuando uno sabe que cuando encuentra efectos, eso es claro en temperatura, es bastante claro en muchas olas de calor, que están fuertemente influidas por las actividades humanas. Si uno sabe eso, entonces también sabe de alguna manera o puede inferir que si seguimos haciendo lo mismo, va a pasar más de lo mismo, ¿no? Va a ser muy difícil que se revierta la situación. Si yo sé que las olas de calor son más frecuentes por culpa de las actividades del hombre, entonces, a menos que el hombre deje de emitir, que los seres humanos dejemos de emitir gases de efecto invernadero, va a pasar lo mismo o peor. Hay otras cosas en donde las señales no son tan claras, pero igual hay señales, por ejemplo, en temas de todo lo que tenga que ver con precipitación, con lluvia, con nieve, no es tan claro que haya una parte claramente atribuida en todas partes del mundo que sea atribuible a las actividades del hombre, pero sí se ha visto que aumentan muchos fenómenos extremos, como por ejemplo precipitaciones más intensas, y se espera algo que es bastante, tal vez suene contradictorio, que puede que baje la precipitación a nivel medio, que haya menos, en promedio, que llueva menos durante el año, pero cuando llueve, llueva mucho más intensamente. Y para ese tipo de fenómenos hay explicaciones físicas relativamente sencillas dentro de la complejidad del problema, que permiten que uno pueda tener un poco más de confianza en cuáles son las proyecciones en lo que proyectan los modelos de cambio climático.
A ver, en escala global está diciendo que va a llover menos.
En escala global, no, creo que en escala global va a llover un poco más, pero lo que digo es en algunas regiones, por ejemplo en el Mediterráneo. Si uno mira lo que proyectan estos modelos, a lo mejor la intensidad de la precipitación en promedio baja o tiene igual, pero lo que sí pasa, se ve, es que puede llegar a haber eventos extremos mucho más. Eventos extremos, por eso me refiero a eventos de precipitación, de lluvia, donde la lluvia es mucho más intensa, en el sentido de que cae mucha más agua en menos tiempo, por ejemplo.
Va a haber algunos territorios más afectados por el cambio climático que otros. ¿Cuáles? Bueno, aquí el Mediterráneo vamos a ser uno de los desgraciados en la lotería en este aspecto. ¿Y qué otras regiones?
Sí, en el Mediterráneo, en toda la región de Europa, del Mediterráneo europeo, por ejemplo, el aumento de la temperatura, el aumento de las olas de calor, posibilidad de que haya más sequías, y todo lo relacionado con temperatura, por ejemplo, con aumentos grandes de temperatura, por ejemplo, también incendios forestales, cosas que de alguna manera ya se están viendo y que a lo mejor hasta hace unos años no se producían, porque siempre hubo, es algo natural, ¿no? Los incendios forestales, pero y porque siempre hay, no sé, relámpagos o gente que prende y accidentalmente inicia incendios, pero la frecuencia y la intensidad con que se producen sí parece estar asociado al hecho de que la temperatura está aumentando significativamente.
Después del confinamiento y con la pandemia, ha habido un crecimiento del interés del mundo de la ciudad por el mundo del campo, el mundo más rural, ¿no? Y un aumento del excursionismo y de la aproximación a la natura. Con estos cambios del cambio climático, ¿vamos a tener que reducir esta relación con la natura? ¿Va a ser más hostil?
La verdad, no sé, eso es una buena pregunta. Supongo que depende de dónde, depende de la región, pero si te refieres, por ejemplo, a que uno puede salir de excursión y encontrarse con un incendio donde antes nunca había habido incendios, supongo que sí, que son posibilidades. También este año, por ejemplo, hubo mucho menos nieve en Italia, o sea, la gente que le gustaba ir a esquiar todos los años a lo mejor se encuentra con que ya no es más posible ir a esquiar todos los años. Puede pasar que haya...
Una cosa, hacéis estudios según los datos y proyecciones de partida que tenéis. Si no hay cambios, tal como van las cosas, es decir, si no de golpe no comenzamos a cambiar y hacer las cosas de una manera diferente, ¿para cuándo la situación va a ser irreversible? Ya irreversible, ya podemos preparar nuestro...
Bueno, depende de lo que uno quiera decir por irreversible. Irreversible para los seres humanos, sí. Para toda la... O sea, para el planeta yo creo que nunca va a ser irreversible, ¿no? Bueno, el planeta va a seguir ahí. Los que no vamos a poder seguir ahí somos nosotros. Pero, y tampoco creo que pase, que, o sea, no es que vamos a desaparecer de la faz de la Tierra, pero lo que sí, la gente que estudia esto puede, o discute como posibilidad, es que sí, va a haber lugares o regiones del planeta donde no se va a poder vivir más. De hecho, el año pasado, en el 2022, en mayo, ahora no me acuerdo el nombre, pero hubo un lugar en Pakistán en donde la temperatura no bajó, creo que de, no sé, más de 40 grados, ni a la noche ni durante el día, por más de un mes. Hay lugares en donde la situación, en particular todo lo que tenga que ver con temperaturas muy altas, la situación se hace invivible para los seres humanos. Lo mismo puede pasar en lugares donde las sequías se vuelven mucho más frecuentes, donde desaparece o se reduce mucho la disponibilidad de agua. Eso yo creo que sí va a pasar, que va a haber lugares que en muchas zonas de los trópicos se ve que puede llegar a pasar. El tema de lo que llaman los inmigrantes climáticos, ¿no? Gente que se tiene que ir de donde vive porque ya no hay recursos. Es muy, muy difícil hacer una atribución directa, ¿no? Decir, toda esta gente tuvo que emigrar por el cambio climático. Eso es muy difícil porque nunca es solamente por el cambio climático. Siempre es porque además al mismo tiempo hay condiciones políticas, sociales que implican que la gente no pueda quedarse en esos lugares. Se habló durante el gobierno, no me acuerdo qué año era, pero durante el gobierno de Trump, ¿se acuerdan cuando muchos inmigrantes de Centroamérica estaban tratando de pasar por México y salían las noticias todo el tiempo? Bueno, en ese momento yo me acuerdo que se hablaba de la inmigración climática de gente que se iba de Honduras por el tema de que ya no podían cultivar la comida, ya no podían vivir del campo, entonces se tenían que ir. Yo creo que es muy difícil decir exactamente esto es la causa del cambio climático y esta es la consecuencia, pero siempre es un factor, o muchas veces es un factor que contribuye enormemente. Ahora, ¿cuándo exactamente? O sea, ¿cuándo nos vamos a volver a un planeta como Blade Runner? No sé. Eso no sé y no creo que nadie lo pueda decir.
Bueno, ¿como Blade Runner o como Mad Max? Ya puestos.
Sí.
Bueno, o como Terminator, porque otra cosa es la inteligencia artificial, que este mes ha estado de actualidad, con todo lo que ha pasado del chat GPT y todo esto. Para ir acabando la entrevista, ¿qué opinión te merece esto de la inteligencia artificial? ¿Va a ser buena? ¿Va a ser mejor, a peor? ¿Va a ser como la energía nuclear? Depende de quién tenga el botón en las manos. ¿Qué es esto de inteligencia artificial? ¿Nos va a beneficiar o no?
No sé, creo que muchas cosas ya está metida en muchas cosas en las que ni siquiera nos damos cuenta, en el teléfono celular, smartphone. No sé, yo creo que es como cualquier tecnología, depende, es lo que acabas de decir, ¿no? Depende de quién la maneje. En el caso de si, por ejemplo, se usan solamente inteligencia artificial, entre comillas, para cosas relacionadas con decidir, detener a personas y decidir quién es culpable o quién es no, el sistema judicial que se está tratando de usar, por ejemplo, en Estados Unidos. Los peligros de eso es que la inteligencia artificial, por definición, es artificial y para funcionar necesita haber estar entrenada en una serie de datos y los datos ya tienen determinados sesgos, ¿no? Entonces, si yo entreno una inteligencia artificial en donde que sistemáticamente ve que gente de determinada estrato social o determinada etnia termina, es más probable que termine presa o cometiendo delitos, entonces seguramente va a encontrar que alguien de esa etnia o de esa clase social, si es detenido, es culpable. Ahora, eso no quiere decir, eso no implica, o sea, tiene un sesgo metido adentro en los datos que se usan para entrenar estos modelos que son súper complicados, que si uno no tiene mucho cuidado en darse cuenta de que ese sesgo está metido, está embebido en el sistema, entonces va a llegar a conclusiones erróneas porque ha sido mal entrenado.
I ens hem convertit en una veu sense protesta que no molesta ni badall sense son, tro sense tempesta, diumenge sense vermut. I ara estem emmanillats sense destí ni refugi, sense pluja però amb diluvi.
Volviendo brevemente en los modelos del clima y de cómo será el clima de nuestro futuro, ¿cómo resumirías cómo será el clima de nuestro futuro? ¿Será más imprevisible?
Por lo menos en España, en estos lugares, el invierno va a seguir siendo invierno y el verano va a seguir siendo verano. Puede que el invierno sea menos frío. Lo que a lo mejor sí pasa es que lo que uno espera en general es que la temperatura aumente sistemáticamente. Sin embargo, lo que sí se ve y ya se está viendo es que eso no implica que no pueda haber extremos de frío muy importantes. De hecho, se han visto en los últimos años, ¿no? Me acuerdo cuando fue una ola de frío muy importante en Estados Unidos y Trump era presidente y dijo, ¿de qué me hablan del calentamiento global, no? Y eso es una concepción errónea de lo que va a pasar. No es que no va a ser nunca más frío, sino que, y de hecho hay muchos estudios donde se muestra que a lo mejor las oscilaciones, estas olas de frío y calor se vuelven más extremas. En promedio todo está aumentando de temperatura, pero los extremos se vuelven más extremos. En cuanto a la predicción del tiempo, eso no va a cambiar. Los modelos que se usan para predecir el tiempo mañana o la semana que viene, esos modelos sistemáticamente mejoran a medida que pasa el tiempo, porque simplemente porque aprenden más cosas los que diseñan los modelos y los hacen cada vez mejores.
El cambio climático, entonces, que se podría resumir como el termostato regulador se nos ha averiado y va a pasar lo que Dios quiera.
Y puede ir para arriba o para abajo, aunque con un sesgo claro de hacia arriba. Una cosa también para mí que es importante cuando uno discute todos estos temas es que no, a lo mejor es muy, para mucha gente suena como muy derrotista, muy oscuro, que todo va a ir a mal, y le puede hacer pensar que no, que dejamos de tener, que nosotros los seres humanos dejamos de tener agencia, se dice, que dejamos de tener la posibilidad de cambiar o mejorar las cosas, y yo creo que es erróneo. Es cierto que cada uno de nosotros individualmente poco puede hacer, pero si muchos individualmente empezamos a cambiar las cosas, colectivamente algo se va a cambiar. Y otra cosa que hay que tener en cuenta es que si va a haber más olas de calor, y hay cosas que ya son irremediables, ¿no? La temperatura va a aumentar, va a haber más olas de calor, a menos que pase algo muy, muy impresionante y mañana todos los gobiernos digan emisiones cero a partir de hoy, va a haber más cambios más dramáticos. Entonces la gente tiene que estar preparada para eso, ¿no? Es importante que todos empecemos a pensar en cómo nos vamos a adaptar a ese tipo de cambios en el clima.
Muchas gracias por habernos acompañado y bueno, esperamos volverte a ver.
Muchas gracias por la invitación.
Camins del Pla i la Muntanya.
Com a mínim es va dir que no seria sempre així. L'equilibri és una posició inestable. Es mou immòbil i és així com s'escapa. Mentre el vent em porti cap aquí, que tot l'amor s'escampi a prop teu i del que vull sentir, cuidant el que em regali tot el que queda per descobrir.
I fins aquí el programa d'avui. Ja podeu veure que l'editorial ha sortit una mica insults, pot ser una mica massa normal, pot ser els meus editorials són una mica anormals.
Anormals.
No, sí, anormals. No hem parlat, l'editorial no ha parlat gens de l'aniversari de la guerra d'Ucraïna.
Què més hi has trobat a faltar? A veure, sorprèn-me.
Bueno, que una persona de 89 anys sigui el que ha de fer, bueno, ha de presentar-se com a alternativa de govern al president actual.
No.
Ramon Tamames, excomunista, per cert.
Què vol dir això?
Res.
Ah.
Pensant que el que no suport és Vox, ja sé que els extrems se toquen. Bé, doncs, si no hem de dir gran cosa més, me sembla que no farem servir gaire ChatGPT, veritat?
No, està, suposo que em fas de prova perquè li falta aquesta substància, aquesta salsa que tens tu.
Per cert, te vull donar dues notícies que t'alegraran la vida.
Segur?
Saps quina és una de les professions que més veurà perjudicades per la intel·ligència artificial? Ui, com somrius!
Els recursos humans?
No. El periodisme.
Gràcies.
Saps quina és la carrera que els estudiants més em penedeixen d'haver estudiat?
Recursos humans?
No, periodisme.
Hosti.
Joder, quin fodor tens, noi. Bueno, doncs, he dit aquestes coses, però també vull donar-vos l'enhorabona pel premi que us han donat.
Yeah.
Una cosa és que, entre cometes, me'n burla, fas una mica de broma, té bon rotllo sempre, perquè saps que us aprecio molt.
A veure si al final li donaran el ChatGPT.
No, no crec.
No? No creus? Tens el temps.
Mentre no transformi un Skynet.
Estàs amb això? Que no cagues.
Bueno, no sóc l'únic que es preocupa. El propi fundador, bueno, el propi que l'ha creat, s'ho pensa. I en realitat només hem de mirar les pel·lícules de ciència-ficció que hem tingut i que hem vist. En aquest programa d'avui hem pogut reflexionar sobre unes quantes d'elles.
Ja és prou que no estàs tan derrotista, tan fatalista com habitualment. El món s'acaba.
Bueno, perquè de moment, més a més, anem sobrevivint, fixa't.
De moment no has dit que... A veure si ens veurem l'any que ve.
Home, és que encara falta un any. I vés a saber si arribem.
Ara m'agrades més. Això ja és més normal.
Mira, ara ja per acabar i per acabar-te d'animar, sí? Perquè sé que...
Fa falta.
Pues que t'animes. Passant per aquí, que aquestes notícies que veus, es veu que una dona va preveure les atentats de l'11S. Aquesta mateixa dona ha dit que aquest any es portaran bombes atòmiques.
Això no ho treus?
Mira, llegint coses d'internet.
Com a mínim del Confidencial.
No.
En blau.
Ja no me l'he llegit. Ja no me l'he llegit perquè dius tampoc.
Això llavors se'n diu clickbait.
Bueno.
I potser ho ha fet una intel·ligència artificial, aquest titular.
Vés a saber.
Potser no és real.
Vivim en un món paral·lel. O no?
Vivim en una simulació, pràcticament.
Matrix,
això mateix.
Perquè després diguis que estic optimista.
Sí, això és veritat. Ja m'ho has explicat a lloc.
Vinga.
Fins al mes que ve.
Fins al mes que ve.
Mentre el vent em porti cap aquí, que tot l'amor s'escampi a prop teu i del que vull sentir, cuidant el que em regali tot el que queda per descobrir, aguantant-me enmig del canvi, cap moment el podem repetir, que vingui i que marxi.
Camins del Pla i la Muntanya, un programa del Centre Excursionista de Balaguer que ens informa de totes les seves activitats i de l'excursionisme en general. Camins del Pla i la Muntanya, el darrer dilluns de cada mes, a les 8 del vespre.